Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. En aquests dies d'incertesa i un ambient una mica enredit per l'actual crisi econòmica que sembla que travessa no només el nostre país, sinó tot el món, crida l'atenció a la necessitat de mirar enrere i analitzar la nostra història. Sense anar més lluny, a Ripollet aquests dies no es deixa de parlar de patrimoni local, de la tradició de la nostra població en el cultiu de la vinya, els molins fariners o el recorregut pels carrers del nucli antic. Una història que podem reviure aquest cap de setmana en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. D'altra banda, aquesta setmana s'ha parlat d'un altre episodi de la nostra història més recent amb la presentació del llibre El Ripollet de Carles Ferrer. Potser és casualitat o potser no, però endinsar-nos a la recerca de les nostres arrels i de la nostra història sembla una bona fórmula per oblidar una estona d'incertesa dels nostres dies. Temes d'història i de patrimoni dels quals parlarem a l'info d'avui amb alguns dels seus autors i també promotors. Passem a conèixer ara quines han estat les notícies més destacades de la setmana amb els titulars. Acord del ple municipal del 25 de setembre. Francina Ricard.
Entre els acords més destacats es va aprovar el preu dels tiquets menjador escolar per aquest curs.
El conseller de Cultura, Joan Manel Tresserres, visita Ripollet aquesta nit.
Ho farà per inaugurar la nova temporada de l'Associació d'Espectadors i serà rebut per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
Medi Ambient presenta els seus projectes per millorar la mobilitat a Ripollet.
Entre ells destaca la possible implantació del bicing al municipi.
El barri del Pont Vell de festa aquest cap de setmana.
Celebren la seva 28a edició i en parlarem amb Jordi Felipe, president de la comissió.
I des d'avui fins diumenge a Ripollet s'acull a les Jornades Europees del Patrimoni.
Per aquest motiu el Patronat Municipal de Cultura ha organitzat diverses activitats durant tot el cap de setmana.
I en l'àmbit esportiu aquest cap de setmana comença la Lliga de Futbol a la tercera categoria territorial.
Comença també aquesta setmana la Lliga Territorial de Bàsquet amb dos equips del Club Bàsquet Gasó.
I avui a l'entrevista ens acompanyarà Jordi Rodríguez Ruiz.
Ens parlarà del seu llibre guanyador del segon premi Fil de la Memòria dedicat al Ripollet de Carles Ferrer.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre va tenir lloc una nova sessió del ple municipal. Entre els acords més destacats es va aprovar la creació d'un servei de cafetí dins de la centre al barri de Can Mas, tots dos inclosos en el projecte de la llei de barris. Leia Prat. El primer punt de l'ordre del dia que es va debatre durant la sessió va ser la modificació d'una partida del pressupost de l'Ajuntament. La regidora Imma Viera explicava els motius del canvi.
Aquest expedient de crèdit es tracta d'un moviment de partida d'aquelles que es van destinar al projecte de la llei de barris. Bé, com a conseqüència de l'adquisició del local, que ja vam aprovar pel ple, que està situat al carrer Montjuïc, al Parc Vital, i el que fem és treure del capítol 2, destinat a compra i a lloguer, 105.000 euros i el posem al capítol 2 també, però d'inversions.
Víctor Riegues, del Partit Popular, criticava l'excessiu import que es pagarà pel local, ja que es tracta d'un local vell.
Desde nuestro punto de vista seguimos manteniendo que la atención a Can Mas pues debería hacerse desde locales nuevos y bien equipados, por supuesto. Por esta razón ya criticamos en su día la opción de compra del viejo local de la calle Moncada a precios, desde nuestro punto de vista, millonarios que nos permitirían locales nuevos. Hoy, en esta misma línea, el equipo de gobierno nos presenta aquí el pleno a la aprobación un gasto millonario para este mismo local.
Algunes l'aprovam el suport del PSC i CiU i l'abstenció del Partit Popular i Compromís per Ripollet. Posteriorment es va ratificar el preu públic pel tiquet de menjador escolar, que serà de 5,77 euros, i els preus de prestació de servei de la llar d'infants. El Partit Popular va criticar que no s'hagi congelat el preu del tiquet degut a la crisi.
El Partit Popular a Ripollet sempre ha considerat que el preu del tiquet del comedor escolar era y es y será elevado. El precio del ticket del comedor escolar es un gasto muy importante, por tanto, para llegar a final de mes. El Partido Popular cree que es deber de este ayuntamiento ayudar a suavizar estas dificultades a las familias de Ripollet. Por esta razón, el Partido Popular, durante la reunión informativa en centrales, ya nos prestamos desde el primer momento, le sugerimos al equipo de gobierno que congelase el precio del ticket del comedor escolar. El aumento para este año se está previsto en un 4,6% y entendemos que es momento excesivo para la situación que precisamente en estos momentos atravesamos.
Per la seva part, el Compromís per Ripollet va reclamar la gratuïtat del servei de la llar d'infants i més beques pel tiquet menjador.
També trobem en falta dintre de les mateixes ordenances i dels mateixos preus públics, en què si totes les ordenances i tots els preus públics hi ha un punt que són ajuts i beques al menjador, a part de lo que és l'ajuda del Consell Comarcal, que mirar l'ajuda del Consell Comarcal enlloc no diu que es pugui, que no es pugui des de l'Ajuntament també ajudar les famílies. Però també volem remarcar des del grup municipal del Compromís que, donat el caràcter pedagògic i d'escola, que sobretot té el servei d'escola bressol, nosaltres creiem en la seva gratuïtat.
La regidora d'Educació, Maria del Mar Riera, responia a les dues intervencions assegurant que cap nen de Ripollet s'ha quedat sense tiquets pel menjador escolar.
Recordo que tenim un departament de serveis socials on totes aquelles famílies que tenen dificultats es poden adreçar i cap nen de Ripollet que tingui dificultat es quedarà sense menjar al menjador escolar. Crec que això ho hauríem de tenir, clar. A més, hem de dir que aquest any les beques de menjador han incrementat considerablement, per la qual cosa es pot donar abast doncs, a més nens amb, o més famílies amb necessitats. Realment, si 5,77 a vostè li sembla, amb el servei que s'està donant als menjadors de les escoles de Ripollet, és una barbaritat, la veritat és que jo li demanaria que m'ho expliqués.
El punt va ser aprovat amb el suport de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Els dos darrers punts de l'acte van ser la creació al barri de Can Mas d'un servei de cafetí on s'hi faran activitats específiques per a joves del barri i un telecentre per connectar-se a internet. Tots els programes inclosos a la llei de barris van votar a favor PSC, CiU i PP, mentre que el Compromís per Ripollet va votar en contra. A l'apartat de precs i preguntes, José Luis Muñoz del Compromís per Ripollet va demanar al regidor de Comerç, Joan Fandos, quin era el finançament de la campanya Rasca Rasca que està preparant al mercat municipal i si totes les parades participaran a l'activitat. Joan Fandos va explicar que l'Ajuntament aporta 9.200 euros per finançar la campanya del 25è aniversari on s'inclou el rascarrasca. Respecte a la participació dels paradistes, afirmava que existeixen certes discrepàncies entre ells.
I el fet de que no participin tots els concessionaris ho desconec. Sí que és cert que hi ha discrepàncies en el si dels paradistes, paradistes que a més quan es fan assemblees no apareixen, però que després sí que són capaços d'anar per darrere i anar creant cisanya i mala maror, i estic segur que molts d'aquests paradistes que no participen en el rasca-rasca és perquè no tenen cap interès, ni tan siquiera en que el mercat funcioni com Déu mana.
Finalment, Eduardo Jiménez també va demanar al govern que expliqui com està afectant la crisi a les diferents obres del municipi. L'alcalde Juan Parralejo va explicar que s'han produït tres situacions en relació a aquest tema. La primera amb la construcció del centre integral per a la gent gran. Escoltem l'alcalde.
Ens van informar que, donat que l'empresa que estava fent l'obra estava sortint i se sentien rumors de que era una empresa que podia tenir problemes financers, va fer una negociació amb l'empresa constructora, que jo penso que va ser important i jo penso que va ser una bona decisió per tal de rescindir el contracte de manera voluntària. Això permet que l'empresa tingui les mans lliures per poder adjudicar l'obra a una nova empresa. És veritat que segurament es perdran 3 mesos en l'execució, però jo penso que a la llarga guanyarem en temps i en tranquil·litat.
També s'han donat problemes amb la construcció del pàrquing i l'hotel del parc del riu Ripoll.
És una obra que està funcionant, el banc ha tallat el crèdit a l'empresa, aquesta situació encara, diguem, és més difícil de creure, tenint en compte de que el promotor d'aquesta obra, diguem, l'obra final la té venuda. Jo penso que el que ens preocupa a tots plegats, el que estem aquí, és que tenim una zona verda, que és un espai públic que està tancada, que hi havia una data d'inici i de finalització, i el que no volem és que això s'allargui més del que estava previst. Per tant, això és el que ens preocupa i en aquesta línia intentarem prendre les mesures que considerem per tal de desbloquejar aquesta situació, la part nostra.
Finalment, tal com el mateix alcalde va explicar durant la visita amb els regidors de la Llar d'Infants, en el cas d'aquesta obra es van avançar els diners per pagar els proveïdors per tal de poder obrir portes al mes de setembre. El passat divendres 19 de setembre, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, juntament amb el secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, van visitar l'Ajuntament de Ripollet. A més de l'alcalde, Juan Parralejo, a la reunió també va assistir als portaveus de tots els grups municipals presents al consistori. En aquesta reunió de treball es van parlar dels principals temes que afecten el municipi i que són competència de la conselleria, com ara l'arribada del tren a Ripollet, la solució a l'impacte provocat pel pas de l'autopista C58, la construcció d'un nou pont d'enllaç entre la zona de la Cine i el barri de Cantiana i el manteniment del vial d'enllaç amb l'autopista C58 Ripollet i Montcada. Pel que fa al tren, el conseller va explicar que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona planteja una solució ferroviària per Ripollet, amb la construcció d'una nova línia que uneixi l'estació de Renfe de Montcada-Ripollet amb la de Cerdanyola i que connectarà en el futur amb una nova línia ferroviària que unirà el Vallès amb Barcelona. Quant a la solució a l'impacte provocat pel pas de la C58 pel municipi, el conseller Nadal va explicar als assistents que la seva conselleria està estudiant la proposta feta per la comissió municipal que contempla el semisoterrament d'un tram de l'autopista. A més, el conseller va encarregat a la Direcció General de Carreteres que estableixi quines són les actuacions previstes en aquesta via per tal de poder-les coordinar amb la solució que es dugui a terme a Ripollès. En referència a la construcció del nou pont de connexió entre els dos nuclis urbans de Ripollet, prevista la modificació del Pla General Metropolità del sector nord-est, el conseller es va comprometre a fer front a part de la despesa de l'obra, concretament aquella que generi a causa de les especificacions tècniques que la conselleria obliga a realitzar, a més de les característiques pròpies d'aquest nou vial de connexió. Aquestes despeses podrien estar al voltant del 50% del total del cost de l'obra. Per últim, pel que fa al manteniment del vial d'enllaç amb l'autopista C58, Ripollet i Montcada, ja s'ha comunicat formalment a aquest ajuntament que depèn del Consell Comarcal de Vallès Occidental i serà l'interlocutor amb els ajuntaments afectats. L'Associació d'Afectats per l'Amiant de Ripollès-Cerdanyola ha adreçat un escrit al síndic de Greuges sol·licitant que els malalts pacífics d'Estoci siguin reconeguts, al igual que ho són els extreballadors d'Uralita. Així ho explicava el seu secretari general, Leontí Trabalón, al programa Els Matins de TV3.
El motiu d'haver-nos adreçat al síndic de Greuges per part de l'Associació d'Afectats per l'Amiant ha sigut per poder demanar el reconeixement que hem de tindre els malalts passius, diguem mediambientals, respecte als malalts extreballadors d'Uralita. Ni tenim la reconeixença d'enfermetat de cap tipus, ni això ens dona pas a poder demanar en cap moment cap indemnització per part de l'empresa que es va emmalaltir.
També ha intervingut al debat del programa sobre aquest tema l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que ha explicat la feina que s'està fent des de l'Ajuntament pel que fa a la retirada d'Uralita.
El que diu el síndic de Greuges en la seva resolució ve a reforçar una llei, és una llei d'obligat compliment, que a Ripollet i Cerdanyola, per la sensibilitat que hi ha, evidentment, diguem-ne, un protocol molt específic de fer totes aquestes recomanacions, d'investigar, i sobretot a l'hora de fer obres, per exemple qualsevol obra d'enderrocament que es fa a Ripollet, es fa amb una cura molt específica i molt especial. I després, lògicament, fent processos dintre de les limitacions que tenen, edificis municipals, per exemple el Teatre Auditori Nostro, vam fer una operació de treure la teulada, escoles públiques que encara tenien porxos i teulades de l'Uralita, les estem traient, i sobretot les obres públiques, hi ha aquest protocol que determina molt bé com s'ha de fer tota aquesta feina.
Parralejo també ha volgut deixar molt clar que és important que tots aquells ciutadans que hagin de retirar algun d'aquests materials de les seves vivendes es posin en contacte amb l'Ajuntament per fer-ho d'una manera segura i portar-ho a la deixalleria apropiada. Decenes de persones es van concentrar el dilluns 22 de setembre al migdia davant el consistori per tal de mostrar el seu condol i solidaritat per l'atemptat perpetrat per ETA. L'atemptat va ser a Santonya, Cantàbria, la matinada del mateix dia 22, on va resultar mort un brigada de l'exèrcit. L'acte dels 5 minuts de silenci va ser convocat per l'Ajuntament de Ripollet seguint les indicacions de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquest dimecres 24 de setembre, la coordinadora per a la Sanitat Pública de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, es va trobar davant de l'Ajuntament de Ripollet per continuar reclamant la construcció immediata de l'Hospital Ernest Lluch. En aquesta nova concentració, els membres de la coordinadora van manifestar el seu descontent per no haver-se pogut reunir amb l'actual president de la Mancomunitat, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, per saber l'estat dels tràmits de construcció de l'hospital. Aquesta trobada va ser sol·licitada per la coordinadora el passat 10 de juliol durant una manifestació a Montcada on l'alcalde accidental, Joan Maresma, es va comprometre a fer gestions perquè es poguessin trobar amb la Mancomunitat. Per la seva part, la coordinadora va enviar un escrit al president de torn de l'ENS intramunicipal. Escoltem Aima Prat, membre de la coordinadora.
Nosaltres, per la nostra part, també com a coordinadora de la defensa de la sanitat pública, ens va semblar bé escriure un escrit al president de la Mancomunitat, que és el senyor Parralejo, dient-li doncs, això, aquest acord que s'havia pres amb l'Ajuntament de Montcada i que volíem que ens donés una entrevista la primera quinzena de setembre. Li demanàvem aquesta entrevista. Després de trucar diverses vegades per telèfon, abans de la reunió, el dia abans, se'ns va contestar que el senyor Parralejo no veia convenient fer aquesta reunió perquè no hi havia res per explicar.
La Mancomunitat ha respost a la coordinadora que l'entrada en funcionament de l'Hospital Comarcal Ernest Lluch és una prioritat de tots, incloent-hi la mateixa Mancomunitat. A més, afirmava que el calendari inicial previst s'ha anat endarrerint per motius aliens a l'entitat i que la coordinadora ja els coneixia des del 21 de febrer. D'altra banda, la carta també s'informava que el passat dijous 25 de setembre la Comissió d'Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació del Pla General Metropolità, que disposarà la titularitat pública dels terrenys. La coordinadora també va aprofitar per anunciar les properes activitats que realitzaran. Escoltem a Pepe Rivera, membre de la coordinadora a Barberà.
La primera jornada serà a Cerdanyola del Vallès, el 25 d'octubre, i tractarem la situació de la sanitat pública de Catalunya i en concret la situació a la nostra comarca i al nostre sector, el sector de l'Hospital Ernest Lluch. I la segona jornada es farà a Ripollet el dia 15 de novembre, i en aquesta jornada tractarem el tema dels governs territorials de salut i com podem fer que sigui realment participativa la gestió pública dels hospitals.
A més, també han anunciat que continuaran els actes de reivindicació mentre no comencin les obres. El passat 23 de setembre, la regidora de Medi Ambient, Gemma Aydó, va presentar en roda de premsa a la Casa de Natura els projectes endegats per millorar la mobilitat de Ripollet. Entre ells destaca la feina que s'està fent per aconseguir la implantació del bicicle al municipi. La intenció, segons Aydó, és plantejar les vies compartides entre bicicletes i vianants o cotxes, on seria necessari reduir el límit de velocitat.
Que la passada Junta de Govern es va signar un conveni per tal que l'entitat metropolitana de transport inclogui Ripollet dintre de l'estudi per a la implantació de l'àrea bici. El que sí que us puc dir que en principi el punt on seria el començament de lo que és bici Ripollet hauria de ser l'estació de Cerdanyola. En aquest moment no tenim cap estació a Ripollet com per poder fer l'estació, i esperem que a la llarga si puguem tenir una estació i fer el punt de sortida de l'estació de Ripollet.
En l'àmbit del transport no motoritzat també s'ha previst unir els dos circuits de bicicleta amb què actualment compta Ripollet, és a dir, el del camí de la Serra i el de l'avinguda del riu Ripoll. En un altre àmbit continua el projecte Compartir Cotxe, que Aydó va valorar positivament, i està en marxa el pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire per mitjà de l'ambibús. Ens en dona més detalls Rosa Moragas, tècnica de Medi Ambient.
Presenta les mesures del pla originat després de declarar les zones de Ripollet com a zones d'afectació especial. Llavors presenten totes les mesures que es porten a terme a la C58 que ens afecten directament. Llavors l'ambibús estarà aquí, em sembla que és del 17 al 23 de novembre, estarà situat davant del parell de l'esport i bueno, és la vida a visites concertades. I aquesta és una de les coses que millorarà també molt la mobilitat. No s'està pensada més per tot l'àmbit extramunicipal, però que ens afectarà moltíssim, sobretot a la nostra Ripollet.
Finalment, la regidora va presentar les novetats del Ripollet per quatre camins. Els itineraris també es milloren de cara al nou curs, amb nous punts pedagògics a la guia, amb el suport dels llibres editats per diverses regidories de l'Ajuntament de Ripollet, així com per l'Oficina del Vallès Natural, Consell Comarcal del Vallès Occidental, o amb la inclusió de l'estructura d'oci per a la gent gran situada al Parc dels Pinatons. Aquest ha estat el darrer acte inclòs a la Setmana de la Mobilitat. El primer es va celebrar el diumenge 21 de setembre als Pinatons, on durant tot el matí va haver un degoteig continu de gent fins a arribar a 120 persones que van realitzar una o diverses de les activitats proposades. Militants i càrrecs electes de la comarca van reunir-se ahir a Cerdanyola del Vallès per tal de debatre i aportar propostes de cara a la convenció que se celebrarà el proper 4 d'octubre a Barcelona. A l'acte també va participar Maria López de Ripollet, que va donar a conèixer els 8 eixos en els quals s'estructurarà el debat de la convenció del partit ecosocialista, que tracten temes com l'afiliació de les dones al partit, la perspectiva de gènere en les polítiques, el llenguatge no sexista o l'administració dels temps. Ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Francina Ricard.
La Biblioteca Municipal comença el cicle de contes pels més petits, amb els més petits en dissabte. La primera sessió serà Històries de Mirall. Qui viu aquí serà a les 12 de migdia.
A
les 11 de la nit del mateix dissabte al Ball del Pavelló Joan Creus amb música en directe, organitza Amics del Ball. Durant tot el cap de setmana, el Patronat de Cultura s'adhereix a les Jornades Europees de Patrimoni. Amb motiu d'aquesta activitat, durant tot el cap de setmana, el CIP organitza Jornada de Portes Obertes. D'altra banda, el barri del Pont Vell celebra la 28a edició de les seves festes de tardor. Les activitats començaran avui divendres i finalitzaran dilluns al vespre.
Info, els divendres d'una a dues, a Ripollet Ràdio.
Avui divendres comença la 28a edició de les festes del Pont Vell. L'extens programa d'activitats ocuparà tot el cap de setmana i s'oferiran activitats molt diverses. Per conèixer una mica més aquest programa i la seva organització, tenim a l'altre costat del fil telefònic Jordi Felipe, president de la Comissió de Festes. Senyor Felipe, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Amb quin ambient començarà la festa aquest vespre?
Bueno, pues començarà primer amb un concurs júnior de fotografies. Ah, no, és una trobada d'inici de la festa, perdoni. I després una inauguració, el Ripoll Blau sobre Gris, una exposició que hi ha aquí en un local, que ensenyarà el que es pot recuperar el del riu, del Ripoll i tot això, és una mostra, sap?
Uh-huh.
Després fan concert del Coral del Vallès i el Coral de Jove de Junts de Ripollet. Avui, després de la nit, van ball amb el Ai Ai, un grup de rumba molt curiós i molt maco. Això és avui.
Uh-huh.
Demà, al dematí, els nens fan roda de treballs manuals, dibuixos i tot això, sap? I a veure com ho entenc. I després...
Perdoni, sí, continuï.
Sí, no. Després fan ball infantil, Fira de Tercenia, que fan a l'avenida d'aquesta estació, de tots els mercats així de menjar i tot això, que ja ho han fet l'any passat. Després fan exposicions de gitanes de Ripollet, i a la nit, a les 6 de la tarda, fan exhibició de balls de saló. Això és la primera vegada que no ho han fet l'any passat, perquè aquest any és més ampli la cosa i més curiosa, no? I després ja els fan les habaneres, i després el correfoc. I després ja fa el castell piromusical, que és molt maco, uh-huh. Tan maco com el de Ripollet, no, la competència. I després ja fan el ball de nit, amb l'orquestra Aquarium, això el dissabte.
Hem de dir que el programa dura 3 dies, fins al diumenge.
Sí, el diumenge al dematí fan trabucalles de Ripollet, que passen per tota aquesta zona, fent el seu soroll, desportant-nos a tothom. Després fan xocolatada, com cada any, amb coca, per tota la gent gratis, i després fan la marxa ciclista per un sector de Ripollet. O sigui, aquí van al pont, crec que van allà al Pinetón, fan un recorregut fins al Col·legi Tiana, que és el barri, que ja fan donen els premis. Allà mateix fan patinatge artístic al Col·legi Tiana, artístic de l'Unesa Patinatge Artístic de Ripollet, que és molt maco, també, és molt curiós, i al costat fan això, la botifarrada, fan botifarres per la gent que vingui gratis també, menjant el que, que es pugui menjar.
Uh-huh.
Després també hi ha a les 11, va al Ball de Bastons, un grup de la saga de Sitges, a la Senyora dels Àngels aquí. Això és el dissabte, de matí, tard, de matí. Això ho tenia ben apuntat, però vostè... Després, actuació de Castellera, amb Castellera de Cerdanyola, fem un homenatge del Castellera de Cerdanyola a Jordi Brom, que se'n va traspassar, que es diu, no? Va morir.
Uh-huh.
Després fan una paella popular, aquí sí, fan un tiquet de 5 euros, i entre una paella, pa, postre i beguda. Això també està molt... I després juguem al bingo, avui, el diumenge al vespre, a la tarda, el bingo. Fem el bingo, que fan... No és amb material que... per mil, per formatges, coses així. I després ja van fer de festa l'últim dia que acaba, el diumenge. I a més, no sé, hem descuidat moltes coses, però...
Déu-n'hi-do, com que s'ha descuidat moltes coses? Jo crec que ens ha fet una llista de totes. Estem parlant de prop d'una trentena d'activitats organitzades per aquestes 28enes festes. Com funciona tota l'organització? Qui col·labora? Com ho fan?
Bueno, col·laborem pues, una gent del barri bastant ara, aquest any ja més joves, no? Pues això, i ja va ser de sacrificar-nos tot l'any, de preparant-lo, i així som unes... Entre, ara, som uns 10 o 15 fitxos, després ara les festes col·laboro més, que serem uns 30 personal, 30 persones que col·laboren.
Mm-hmm.
I pues, també col·laboren econòmicament a les 21 de Sant Nova de Pallès, i això és una gran ajuda.
Reben el suport de moltes entitats del municipi, tant de Ripollet com de Cerdanyola, no?
Sí, sí, això mateix, sí, sí. Tenen entitats com el que és el Vall de, van al Vall de Bastons, això és l'entitat que es pot i coincideix a poder-ho independent a vindre aquí.
De totes les activitats que ens han anomenat, en destacaria alguna novetat d'enguany?
A veure, pues, el Vall de, hi ha dos, el Vall de Bastons, i després ja el ball de la trabucada és unes noies que toquen amb uns tambors. Sí, i amb això també és allò. I el ball de Saló, encara que ho vaig aquest any, l'any passat aquest any està més ben preparat quan anava d'un escenari, no l'any passat va fer-ho a terra, i això també està, sé que destaca molt bé. I pues, com cada any, el ball que fem per ballar al poble, per ballar el que vingui, tots estan invitats a vindre.
Tot i que hi participen moltes entitats, també col·laboren els ajuntaments, l'essència de la festa suposo que continua sent els veïns del barri, no?
Sí, 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 no, els veïns del barri és la base principal, perquè jo acabo de dir perquè aquest barri faci sentir-se, perquè si no està difícil, tant un cantó com l'altre, perquè aquest barri, la gent d'aquí pues, estem contents. Així, se sacrifiquen, com tots els millors, tenen uns cotxes d'aparcament, hi ha problemes, però al final, a la llarga, estan contents. Molta gent, sembla que estigui enfadada, però després, durant tot l'any, et pregunten quan ve la festa, quan la festa, digues, si no, sempre estan més contents. Exacte.
Doncs ja ho saben que serà.
Digui.
Ah, m'he espantat. Doncs ja comentava que serà a partir de les 9 del vespre la tornada d'inici de la festa, el Permassot. Moltíssimes gràcies, senyor Felipe, per haver-nos atès. I bona festa de la tardor.
Esperem que el temps ens acompanyi.
Igualment.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Vale, bona tarda.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata participarà des d'avui fins al proper diumenge 28 de setembre a les Jornades Europees del Patrimoni que coordinen el Consell d'Europa i la Unió Europea. Ripollet és un dels 200 municipis catalans que participen en guanyant aquestes jornades i aquesta ja és la tercera edició a la que la nostra localitat hi pren part. Amb l'objectiu d'apropar el patrimoni local als ciutadans, el Patronat Municipal de Cultura ha organitzat diverses activitats durant tot el cap de setmana que van ser presentades en roda de premsa pel regidor de Cultura Ferran Torner el passat 22 de setembre. Els actes començaran avui divendres amb una visita a taller al Molí d'en Rata organitzada pel Casal de Joves a partir de les 6. L'objectiu és que els joves coneguin part de la realitat històrica del municipi d'una manera lúdica i divertida. Durant la roda de premsa, el regidor de Cultura va informar de la suspensió de les activitats de la nit al CIP, així com del concurs I tu què hi veus, adreçat als joves. Turner va comentar que la regidoria de joventut ja està treballant per tal d'organitzar activitats que aconsegueixin apropar els joves al CIP, tal com s'està fent a través de la llei de barris de Can Mas. Així ho explicava la tècnica de patrimoni Helena Vidalta.
La llei de barris de Can Mas és un projecte específic de patrimoni que es diu Can Mas a un barri i que treballa amb els joves, o sigui, treballa en diferents àrees, no? I en diferents sectors socials del barri. I es van encarregar a través de l'Institut de Can Mas, que van dir tota una sèrie de coses per vincular els joves amb el patrimoni. Llavors, una mica era l'exemple que posava el Ferran, no? Que ara es vol traslladar això. Hem de veure de quina manera, si serà seguint amb la via del concurs en tu que hi veus, o perquè potser les places no han sigut les adients, o buscant altres fórmules, però que l'objectiu és apropar els joves al patrimoni i aquest el sector que poder, els infants és més fàcil, perquè venen amb l'escola, la gent gran perquè hi ha interès, i els joves que tenen gent d'edat que queden com despenjats, no, amb el patrimoni.
Les activitats continuaran dissabte a la tarda. El CIP i el Molí d'en Rata estaran oberts de 5 a 8 de la tarda per tal que es puguin visitar els dos edificis i les exposicions que s'hi acullen al Pa de la Diversitat, protagonistes sis ripolletens que deixen petjada i la immigració dels anys 60 a Ripollet. A més, a partir de les 6 es realitzarà el taller al Molí d'en Rata, un racó per als sentits adreçat a tots els públics. Diumenge al matí, d'11 a 2, hi haurà jornada de portes obertes i a les 12 es farà una visita guiada a l'antic molí. La tarda del diumenge, aquell estiu de Beijing podrà fer un recorregut pel Ripollet històric a partir de les 6. El CIF, que va ser inaugurat el març de 2007, s'ha consolidat tant a dins com fora del municipi. Una mostra d'això és el nombre de peticions de visites tant de Ripollet com d'altres poblacions amb les que hi compta, així com la participació de les activitats que realitza els primers i tercers caps de setmana del mes. En aquest sentit, el regidor de Cultura també va voler destacar l'alta participació a les visites guiades que es van realitzar durant la festa major d'enguany.
Que hem de valorar molt positivament, jo personalment ho valoro tot l'equip de Cultura, és el CIF, volem molt positivament l'èxit que va tenir com mai, el que són les visites guiades que es van fer a aquesta major. Vam tenir els problemes, però sí, no em podria ser positiu, ostres, Déu-n'hi-do, la gent que està venint. I això, doncs, i de tot tipus d'edat, que és que era més important en família mitjana, etc. I això vol dir, doncs, que el curs s'està tornant a néixer i que la podem valorar que patrimoni s'està cuidant una propietat entre tots, no?
Per últim, Tornell va recordar que l'objectiu principal del CIF és vetllar per la recerca, conservació, gestió i difusió del patrimoni local i és el lloc on tot aquell qui vulgui pot dipositar material, documentació o fotografia sobre la història del municipi. En aquest sentit, el regidor va explicar que s'està treballant en l'elaboració d'una nova exposició temporal sobre la vinya amb aportacions dels ripolletens. Coincidint amb la trobada de gegants, la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals portarà a Ripollet un any més una exposició, en aquest cas Guerra Civil a Catalunya, Testimonis i Vivències, produïda per l'Arxiu Nacional de Catalunya. L'exposició va ser produïda l'any 2006 per commemorar els 75 anys de la proclamació de la Segona República i els 70 anys de l'inici de la Guerra Civil. La mostra, que a més d'obrir-se al públic en general, serà visitada pels escolars locals, compta amb 22 plafons amb documents reproduïts, 11 vitrines amb documents originals, així com diversos audiovisuals, gravacions i projeccions de fotografies sobre la Guerra Civil a Catalunya. L'exposició, que ocuparà les dues sales d'exposicions del Centre Cultural del 30 de setembre al 16 d'octubre, va ser presentada en roda de premsa el passat dilluns 22 de setembre per Joan Jiménez, membre de la CRAC, i pel regidor de Cultura Ferran Tornell. Tornell va destacar durant la seva intervenció la importància de la mostra, així com la feina feta per l'Arxiu Nacional de Catalunya.
És d'agrair el que és la tasca realitzada per l'Arxiu Nacional de Catalunya en la divulgació de la nostra història i fer-ho amb la veu dels protagonistes anònims, que apunten molts a aquestes fotografies i també els coneguts, i amb les fonts documentals més diverses i d'allà on només l'arxiu com el nostre pot aconseguir trobar.
Joan Jiménez, per la seva banda, va explicar que tot i que el tema de la mostra no guarda relació amb la trobada de gegants, la CRAC ha considerat que calia aprofitar l'oportunitat de portar a Ripollet una exposició d'aquesta importància.
Algun any la exposició de trobada tinc més referència amb el que portem, i aquest any com altres potser pues no, no? Però val la pena, ja que de l'Arxiu Nacional de Catalunya podem dur aquesta exposició de la Guerra Civil a Catalunya, testimonis i vivències, que hem tingut l'oportunitat important de portar-la aquí doncs, en el Centre Cultural durant aquests dies. No? És a dir, tal com dèiem, és de memòria històrica, de fet, divers.
Jiménez va aprofitar la roda de premsa per avançar el tema de l'exposició de l'any vinent.
Preveiem per l'any vinent, preveiem, durant que vindran a la trobada dels gegants, els gegants deu una França, que l'any que ve estan convidats, portar l'exposició i el documental sobre la maternitat d'Elna, que va donar acollida als nadons de les dones refugiades que estaven al camp d'Argelès. Això, l'exposició que ara, l'any vinent, aprofitant que els gegants d'Elna estan convidats a la trobada de l'any que ve.
Guerra Civil a Catalunya, Testimonis i Vivències s'inaugurarà el proper 30 de setembre a les 8 del vespre. L'acte preveu comptar amb la presència, entre d'altres, del comissari de l'exposició, Josep Fernández Trabal, i del responsable de difusió i comunicació del programa per al Memorial Democràtic de la Generalitat, Ignasi Cerdà Rico. Aquesta nit Ripollet rebrà la visita del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Manel Tresserres, que inaugurarà la nova temporada de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. El conseller es trobarà amb l'alcalde, Juan Barramejo, al Centre Cultural, on signarà el llibre d'honor de l'Ajuntament de Ripollet, així com el de l'Associació d'Espectadors. Posteriorment, la comitiva, formada també per Ferran Tornell, tinent d'alcalde de Cultura, Oriol Oliver, president de l'Associació d'Espectadors, i Wenceslau Soler, expresident i fundació de l'Associació d'Espectadors, es dirigirà al Teatre Auditori, on després d'un breu parlament i de la foto de família començarà la representació del Llibertí a càrrec de Ramon Madaula i Montse Guallar. El passat 23 de setembre, EMA Publicacions va fer públic el guanyador del tercer premi d'investigació, el fil de la memòria, que va recaure l'associació Mai Més del projecte Testimoni Segona República, Guerra Civil i Franquisme, l'únic que s'ha presentat a l'edició d'enguany. El representant de l'associació Mai Més, Marc Padró, agraïa el premi.
Bé, moltes gràcies per aquest reconeixement. Nosaltres a Mai Més fa pues, pràcticament 5 anys que estem treballant aquí a la vila i a viles del Vallès. Mai havíem rebut cap reconeixement ni ajuda des de cap tipus d'entitat ni pública ni privada de Ripollet i això ens fa estar molt, molt orgullosos. Gràcies.
Àngels Leiva, representant d'EMA Publicacions, va voler destacar la importància del fil de la memòria i de seguir treballant en publicacions amb temàtica històrica.
El fil de la memòria, la col·lecció i també el premi és fruit de la passió que EMA Publicacions té per la difusió dels fets col·lectius. En altres moments vinculats a mitjans de comunicació locals i actualment centrant esforços en l'àmbit editorial, les persones que formem EMA Publicacions creiem que la història ens ajuda a pensar i a ser crítics. Ens ajuda a entendre el món col·lectiu i el nostre món en particular. Poder pensar històricament ens permet llegir el present amb més claredat.
Durant l'acte també es va presentar la publicació del guanyador de l'any passat sota el títol El Ripollet de Carles Ferrer, de la reconstrucció democràtica a l'hegemonia socialista 1979-2001, escrit per Jordi Rodríguez Ruiz, que ens acompanyarà avui a l'Info. El passat cap de setmana, de l'11 al 14 de setembre, una delegació de ripolletens i ripolletenques encapçalada per l'alcalde Juan Parralejo va visitar la població francesa de Briller amb motiu de la celebració del 15è aniversari de l'agermanament entre dos municipis. Com és costum en cadascun dels intercanvis, enguany ha estat la CRAC, l'entitat convidada a participar en els actes d'agermanament. Així, els gegants i gegantons de Ripollet, acompanyats pels grallers, han representat la cultura catalana en aquesta trobada, on a més de Ripollet també es celebrava el 30è aniversari de l'agermanament de Briller amb una ciutat alemanya i el desè amb un municipi anglès. Un dels actes de la visita va ser la inauguració de la Porta d'Europa, construïda com a símbol de la unió dels pobles dins la diversitat d'Europa. Aquesta porta compta amb 4 lloses ofertes per cadascun dels municipis agermanats amb Briller. La patinadora ripolletenca Júlia Figueroa ha arrodonit una magnífica temporada aconseguint el cap de setmana del 12 i 13 de setembre a Móstoles la medalla d'or al Campionat d'Espanya Infantil. El divendres 12 va començar amb el seu programa curt realitzat amb gran precisió tècnica. Dissabte va executar el programa llarg amb coreografia d'Òscar Molins, on també va aconseguir la primera posició a la classificació. Júlia Figueroa ha arrodonit una sensacional temporada on ha estat campiona de Barcelona, campiona de Catalunya i finalment campiona d'Espanya 2008. La darrera competició del 2008 serà del 9 al 12 d'octubre a Alemanya, on lluitarà per endur-se l'or a l'Interland Cup. I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comença la Lliga de Futbol a la tercera categoria territorial.
Doncs comença i tindrem derbi ja, després de molts anys, no? Perquè comença la tercera categoria, aquesta territorial, amb dos equips de Ripollet, la Pilla Esportiva Pacalí, i que també jugarà a casa contra Vallvidrera, i la Regió Esportiva Vila, que jugarà al camp de la Fundació, que és de Mollet, i a més tornarà al derbi local, que tots dos equips estan en el mateix grup, el número 15 d'aquesta categoria, que comença aquest cap de setmana.
Comença també aquesta setmana la Lliga Territorial de Bàsquet amb dos equips del bàsquet Gasó.
Comença també aquesta setmana doncs, la Lliga Territorial amb aquests dos equips del Gasó. Desapareix l'equip A, que és el Gasó Casa Caixa Girona, que jugarà contra l'Albi de la Salle de Montcada, i l'Avell Gasó, que és l'equip B, que jugarà contra la Salle Congrés. Tots dos juguen al pavelló Joan Creus i, a més, l'equip de femení de Cantona Javi López té jornada a descans, com és la guia, però té jornada a descans.
I el club d'hoquei Ripollet juga el seu primer partit oficial?
També aquest dissabte a les 7 de la tarda jugarà el seu primer partit oficial contra de la segona catana contra l'equip del Tona, amb moltes baixes i amb moltes cares noves i ganes de poder pujar a la primera catana. Rebutjaran, com dèiem, a la pista anexa al pavelló Joan Creus, però a partir de les 7 de la tarda contra el club petit Tona.
I acabem parlant del Ripollet B de futbol sala.
El Ripollet B que estrena també categoria, cada dia ha anat pujant de categoria, amb una nova categoria i sense dos bons jugadors que són Juanito i Toni, que estan en el primer equip, i el rival d'aquesta jornada serà l'equip del Franz Boni amb el nou entrenador Ivan Béas, que s'hi substitueix Juan Ordona.
I ens resta conèixer quin serà el convidat de l'Infosport d'avui.
Pues podríem dir la triple J, no? Perquè ve Javi Borrajo, Javi Varela i José Antonio Torres, que són els convidats de la penya deportiva Pajarí, l'equip tècnic.
Doncs ja ho saben, amb el nostre company Ramon Argenter, de 7 a 8 de la tarda a l'Infosport. Moltes gràcies, Ramon. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies.
El passat 23 de setembre, Emma Publicacions va presentar la publicació guanyadora del Premi al Fil de la Memòria de l'any passat. L'obra porta per títol El Ripollet de Carles Ferrer, de la reconstrucció democràtica a l'hegemonia socialista 1979-2001, i ha estat escrit per Jordi Rodríguez Ruiz, que ens acompanya a l'info d'avui. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs perquè et coneguin una mica millor, podríem dir abans de començar que Jordi Rodríguez, nascut a Sabadell l'any 1980, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat col·laborador habitual de Ripollet Ràdio i companyeu, he de dir en especial, i col·labora actualment amb la revista de Ripollet. El maig de 2003 va ser escollit regidor a l'Ajuntament de Ripollet per Iniciativa per Catalunya Verds, càrrec que va abandonar el 2004. Fent una miqueta després de fer aquesta introducció, t'hem de preguntar, han passat 2 anys ja, des del veredicte fins a la publicació del teu llibre. Explica'ns una miqueta com ha estat tota aquesta feina durant aquest temps.
Doncs, bueno, primer ha estat una feina de fer uns primers contactes i aconseguir material per arrencar una mica per arrencar el llibre, i després doncs fer entrevistes i passar moltes hores a diverses biblioteques.
El teu llibre parla d'una època històrica, el retorn de la democràcia, i d'una figura també històrica per Ripollet, com va ser Carles Ferrer. Explica'ns una miqueta com has estructurat aquest llibre.
Doncs bàsicament està estructurat en tres parts. La primera és una introducció a una mica als trets del franquisme als municipis, i més concretament a Ripollet, la formació de l'oposició antifranquista dintre de Ripollet, la formació de Comissions Obreres de Ripollet, de Socialistes de Ripollet, el com arriben els partits a l'any 79. I hi ha una segona part que cobreix del 79 fins al 91, que és l'etapa que li he anomenat de la reconstrucció democràtica, i una tercera part, que és l'època de l'hegemonia socialista, que comença a arrencar el 91 i aquí la tallen el 2001, perquè una mica, doncs, l'eix vertebrador, entre cometes, és l'alcaldia de Carles Ferrer, perquè és el tret comú entre l'any 79 i l'any 2001, que era el que donava doncs, la coherència aquest també espai temporal.
Mm-hmm. Què destacaries de Carles Ferrer?
Doncs el llibre, de fet, el llibre no és una biografia de Carles Ferrer, ni, com deia abans, Carles Ferrer és l'element comú entre el Sant Antoni del 2001. Doncs, tret que destacaria de Carles Ferrer, doncs que va ser el cap de llista primer del PSUC i després cap de llista del PSC. La resta no són coses que ja depèn del lector i la lectura que faci del llibre.
Tu el vas conèixer personalment, suposo?
Sí, el vaig conèixer, però bueno...
Poquet.
Sí, més aviat el coneixia bastant més el meu germà, que va ser doncs, companys de viatge a dintre del PSUC, doncs va ser regidor per Iniciativa l'any 87, i jo el coneixia bastant més que jo.
A banda de Ferrer, destaques, al final del llibre es pot llegir una llarga, molt llarga llista de noms, de personatges que han intervingut en aquesta història més recent del nostre poble. Quines figures destacaries tu com a principals que van marcar a nivell polític la reconstrucció democràtica a Ripollet?
Doncs hi ha diverses figures. Doncs em sembla que com el gent que va estar a primera línia en els primers moments de ser de Sant Raó, com van ser doncs, el Jean Morral, com va ser la Rosa Domenjó, com va ser el Carles Ferrer, com va ser l'Elisa Medina, com va ser la Imma Prat, com va ser molta altra gent que estava dintre dels partits, fonamentalment perquè a Sant Raó sí que hi ha una sensació de que de fer política per dintre del sistema. Després ja vindran altres històries després del 79, però nosaltres hi ha una efervescència, hi ha un optimisme molt gran envers la democràcia que hem nascut, a la qual es participa per primera vegada l'any 79.
Tu ets llicenciat en Ciències Polítiques i has estat també regidor per Iniciativa per Catalunya Verds. Hauries actuat de forma molt diferent a Ferrer com a alcalde?
és el que vol dir. No havia nascut quan Carles Ferrer va ser elegit alcalde. No sé, és una pregunta perquè és impossible de respondre. I, tothom és fill del moment històric en què li toca viure i les seves decisions són fruit de... Primer, de la informació disponible en aquell moment per a aquella persona i, segon, de la intencionalitat que tingui o dels objectius que tingui marcats aquella persona o aquell grup polític, si no, ni idea de què hauria fet.
A les seves conclusions dius que una de les idees claus d'aquest període és que el poder mai canvia de mans. Creus que això va ser positiu o no?
No sé, la cita de Joan de Tomàs i l'Alterusa, aquesta de que no hi ha res com que tot canvi perquè tot continua igual. Home, jo aquí penso que l'estabilitat és un valor positiu. I, bueno, jo crec que les coses han d'evolucionar i han de canviar i de vegades han de canvis, però són opinions personals, és a dir. La situació és que si tu comences a mirar la llista de noms o els noms que van passant els anys i continuen amb els mateixos noms i determinades històries o determinades estructures que continuen més o menys igual, doncs aleshores pots tenir la sensació de que el canvi, de que la continuïtat no és bona, o pots tenir l'emfasis, si el teu punt de vista és diferent, de que la continuïtat és positiva. Això depèn de qui miri.
El Fil de la Memòria és un premi d'investigació i de recerca. Com ha estat el teu procés d'investigació? Quines són les teves fonts principals?
Doncs les meves fonts principals han estat documents oficials allà on he pogut, actes de l'Ajuntament, actes del ple. Han estat documents periodístics en molts casos. Han estat també testimonis. També hi ha hagut 20 llibres. També hi ha hagut això, fonts bibliogràfiques on ha estat possible. Cada cop hi ha més, afortunadament parlant, de llibres sobre Ripollet, llibres sobre parts de l'història de Ripollet, sobre barris de Ripollet, i això ajuda bastant a l'hora de fer la recerca.
Mm-hmm. Què et sembla el treball guanyador de la tercera edició?
Doncs... espero que tinguin sort i estic segur que ho faran molt bé. És un període de la història que també falta justificar el tema de les víctimes de la repressió franquista. Ara estem en un procés d'intent de trencament del model d'impunitat que es va crear després de la transició espanyola, on els ensuts no van tindre, no tenien dret a justícia, i ara sembla que ja, afortunadament, ja s'estan començant a qüestionar determinats silencis vergonyosos que van haver durant la transició espanyola.
Mm-hmm. Un cop publicat el teu llibre, ara suposo que resta la tasca que cap autor agrada, que és la de difusió.
La promoció, això no... Estem lluny de tasques de promoció estil Rita Ford o J.K. Rowling.
No et veurem a cap conferència, però... cap xerrada...
No, suposo que no, que el tema de lliure de conferències això és impossible, però no, farem la difusió que calgui i fer xerrades on calgui, si algú truca. I res,
per Sant Jordi sí que et veurem, perdona.
Sí, suposo que sí.
Home, això sí que és superfent.
Tasca de promoció. Però no, ara el llibre sobretot que la gent el llegeixi i que, bueno, sobretot que hi hagi debat, perquè una de les coses més saludables que hi ha en democràcia és el debat. I jo crec que aquest llibre, almenys una de les raons per les quals el llibre és perquè la gent sigui més conscient i perquè hi hagi, això, com comentava abans, hi hagi debat. Això és molt antic en democràcia.
Mm-hmm. Doncs esperem que sigui així, que contribueixi a fer sorgir el debat sobre aquest tema. Moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos acompanyat avui, i bon cap de setmana, i que vagi molt bé el llibre.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I fins aquí l'info d'avui divendres 26 de setembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remi Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. El que fem ara sentim el tema referent a la reconstrucció democràtica de la que parlàvem fa uns moments. Libertat Sinira, del grup Harcha. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y falla por un viejo. En mi pico lo de la ciudad dureza en la pierna en paz. Libertad, libertad, y guía libertad. Guárdate con miedo en tu vida, porque hay libertad, y que la libertad, y si no la hay, sin duda la hará. Libertad, libertad, y que la libertad, guárdate con miedo en tu vida, porque hay libertad, y que la libertad, y si no la hay, sin duda la hará. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta esta casa. Gente que tan solo pide vivir su vida sin mal vencida. ¡Bien paz! Libertad, libertad, y quiera libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, 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 guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, 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 y si no la hay, sin duda la hará. Libertad, 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 guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, libertad, libertad. Y si no la hay, sin duda la hay.